Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. L'oposició al govern valencià no ha baixat la guàrdia i insisteix que el president Carlos Mazón ha de dimitir gairebé 3 mesos després dels estralls de la Dana. El Partit Socialista i Compromís continuen reclamant a Mazón que digui tota la veritat sobre el dinar que va mantenir el dia de la riuada. Sentim Joan Baldoví i José Muñoz.
És una de les persones més deshonrades i més indignes que he conegut. I que no mereix ser president de la Generalitat ni un minut més.
Usted no estaba noqueado. Usted estaba en el ventorro, señor Mazón. Oculta la información porque si se supiera no podría permanecer ni un minuto más al frente de la Generalitat Valenciana.
Mazón s'ha agafat a les crítiques del portavoz socialista per denunciar una cacera política i ha aprofitat per disparar també contra Pedro Sánchez.
Pero usted como hace un mes y como hace dos sigue con el día de la marmota. La misma pregunta, ¿para qué? Para sacar rédito político del dolor de las víctimas. Mire, ya queda para la historia el sainete del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera sabía dónde estaba la oficina de artes escénicas.
Més notícia, Rosa Pujol.
Finalment, els socialistes francesos no votaran contra el govern a la moció de censura contra l'executiu de François Bayrou, presentada per la França Insumisa. La moció, per tant, no tirarà endavant. La decisió s'ha pres després que Bayrou ha acceptat algunes peticions relacionades amb les baixes laborals, el manteniment i creació de milers de places de professorat al sector de l'ensenyament i també diverses mesures fiscals. A la pràctica, serà simplement un assaig de cara a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat i de la Seguretat Social, que no tancarà totalment la possibilitat de futures mocions de censura. El govern confia encara a poder completar el procés pressupostari a finals de febrer.
Aquí, l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà 6 milions d'euros a pal·liar la sequera que pateixen les conques del Siurana, Riudecanyes i el Montsant. Aquestes zones del país són les més afectades per la falta d'aigua des del 2020. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. Aquests ajuts destinats a entitats i agrupacions locals serviran per cobrir les despeses generades, per exemple, pel transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, la construcció de pous i la recuperació de captacions en desús. Els ajuts preveuen un import màxim de 250.000 euros per municipi, que poden cobrir fins al 95% de l'actuació. Una de les novetats és que es permet avançar els diners pel desenvolupament de les obres. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de març. Enric Arbuigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Espanya és un dels països rics amb menys desigualtats salarials, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball. Dels 30 països analitzats, Espanya està entre els 11 on hi ha menys treballadors amb ingressos baixos, un 1,3% dels assalariats. Alhora, la diferència entre els salaris alts i els baixos s'ha anat escurçant progressivament. L'organisme atribueix aquesta millora en part a l'impacte de salari mínim i també a un descens dels sous més alts. No obstant això, l'informe constata que el 60% dels assalariats amb ingressos baixos són dones.
Després de mesos d'especulacions i de rumors, Nintendo ha mostrat avui per primera vegada la Switch 2, la successora de la seva consola híbrida. Ha sigut en un vídeo de prop de 2 minuts en què no s'avança cap especificació tècnica, però que permet, sí, que s'intueixin algunes novetats. Per exemple, que serà compatible amb la majoria dels jocs de l'actual generació de la Switch, que serà més grossa i que els comandaments ja no es connectaran per rails. Tindran un botó nou, que de moment no se sap per què servirà, i es podran fer servir com a ratolins. L'empresa de videojocs, tan famosos com els de Super Mario Bros., també ha posat data a l'emissió d'un vídeo amb més detalls de Switch 2. Serà el 2 d'abril. Aquest mateix mes també es permetrà a alguns usuaris provar-la amb anticipació en diferents esdeveniments arreu del món. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Txell. Avui, als vuitens de la Copa, Atlètic Club Osasuna, Real Societat Rayo Vallecano, 7:45 i Madrid Celta, 10:45. El Barça sabrà dilluns el seu rival als quarts de final. Ahir s'hi va classificar després de superar el Betis per un contundent 5-1 a Montjuïc. L'Espanyol ha arribat a un acord amb l'Ajax d'Amsterdam i amb el futbolista Nassi Younoubar per finalitzar la sessió del jugador al conjunt blanc i blau. L'Uni Girona juga a casa 7:45, la tornada dels quarts de final de l'Eurocup femenina. Les gironines reben el Pec hongarès amb l'objectiu de remuntar 12 punts de l'anada per seguir endavant. La penya ha incorporat fins a final de temporada l'escorta nord-americana d'Alicia Washington. El Rally Dakar, Edgar Canet és el campió virtual en Motorrally 2 després de l'onzena etapa retallada per la boira. El de Garriga manté 35 minuts de marge sobre Tobias Ebster. I el Mundial d'handbol avui debut a Espanya davant Xile amb 8 catalans. El Bidasoa serà el rival del Barça i el Torrelavega el del Granollers a les semifinals de la Copa d'Espanya, que es disputarà el 8 i el 9 de febrer a Lanzarote.
Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dijous 16 de gener, i si és dijous vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Òscar Brac, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
Avui
molt
em veig bé. Els cabells especialment brillants.
Sí, què és possible. Fet? Crec que he utilitzat un xampú de la meva parella. M'he equivocat aquest matí. Podria ser?
Mira com no? Es nota, nano.
Un que es diu Aussie, no sé si el coneixeu.
Home, Aussie, i tant. I tant. És un australià.
Sí,
té tota una marca també de crema solar. Ah, sí, té una palmereta.
Sí, de fet, els australians es diuen Aussie, no?
Aussies,
sí, clar. Pues m'he agafat aquest xampú aquest matí.
T'ho he clavat, nano. T'ho he clavat. Òscar Brock, benvingut siguis. Toni García Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
A tu també et veig molt bé. Mira, calla, que avui ja t'hem baixat les cortinetes perquè el nen no volia tanta llum, el nen li hem apagat els llums perquè no s'hi queda fotosensible. Què t'està passant, Toni? Compte amb nosaltres.
No, porto uns dies... no estic content.
Per què? Què et passa?
Mira, primer...
La humanitat.
Primer.
Vaig explicar aquí una exclusiva?
Ara ho repassarem, no em facis spoiler.
Ah, va. Segon, el telèfon no em va.
Ah, no et funciona el telèfon?
No, hòstia.
Què li passa?
Doncs que ha caigut unes 325 vegades.
Bueno, a veure, potser té alguna cosa a veure.
Tinc una teoria. A mi a ma mare se m'apareix en somnis.
Sí, ho sé.
Això ho sabeu.
Hòstia.
Hi ha una part, que no explicaré aquí addicional, d'una amiga meva, que també se li apareix la meva mare per parlar-li de mi.
Recordo que em vas explicar aquest detall, que és bastant
correcte.
Bèstia.
D'acord.
I em va dir que hi hauria en algun moment manifestacions físiques de la meva mare a casa meva.
I això va passar un dia.
I sospito que la meva mare em tira el telèfon al terra. Ho podeu riure, si voleu.
Com es deia la teva mare?
La falta de veure't enganxat allà.
Farnés.
Farnés.
Però us juro per Déu que el deixo aquí...
I cau.
I al cap de 30 segons està al terra. La meva dona flipa, diu.
No m'ho puc
creure. Però és impossible que s'hi hagi caigut.
Només passa a casa teva?
Mi madre.
Només passa a casa teva?
Mare, deixa de tirar-me el telèfon.
Deixi tranquil·les el fill, home.
No passa, o sigui, no passa el bus, passa a casa. Però juro per Déu que el deixo al sofà, pla, i al cap d'un minut sento plonc.
Però escolta'm, passa només a casa teva?
Sí, només a casa meva.
Anava a dir, perquè si no fem la prova, deixem aquí a veure si la Farnés és per aquí, també.
La Farnés és només a casa meva.
Només a casa teva.
Està enviant un missatge que no sé si és canviat el mòbil, pallasso.
Pot ser.
Però home. És que, mama, no t'entenc, o sigui, digue'm, deixa'm un... Ja m'acollono. Ja m'acollono quan la meva dona no està a casa i està tot fosquet i sento sorolls i el gos es posa a mirar a la porta i dic, ja està, meva mare aquí.
Això un dia he de dir que en Toni m'ho va explicar, que estàvem parlant i em va fer una nota de veu i dic, home, vés a veure, i em va dir, jo no em moc d'aquí fins que torni la meva dona.
Acollonit, no?
La veritat, o sigui, ho puc escriure que ho vull explicar sense problemes. Jo tinc una amiga que és la Maria Belón. La Maria Belón és la supervivent del tsunami aquest famós de Tailàndia, la persona que va inspirar l'impossible. La Maria i jo som molt amics. La Maria va estar morta clínicament.
Sí.
I ella i jo ens vam conèixer quan vaig fer l'entrevista per al País Semanal, per l'impossible.
Una dona, per cert, interessantíssima. Que no, nosaltres vàrem fer una entrevista, si no recordeu, ara fa un parell d'anys, que era una entrevista pautada per un quart d'hora, 20 minuts, i crec que vaig estar una hora i quart parlant amb ella. Oi, Ayala, que tu també hi eres?
Tranquil·lament, i tant.
Boníssima, la Belón.
Però ella, o sigui, té una connexió amb un món espiritual que jo desconec, jo sempre he sigut molt escèptic, però ella em va trucar fa uns dies i em va dir, he somiat amb ta mare. I llavors em va dir què li havia dit ma mare, i ma mare li havia dit coses que només sabíem jo i ma mare.
Ostres.
I aquí em vaig acollonir bastant.
Carai.
I em va dir, la teva mare està preocupada per tu. D'acord. I és probable que hi hagi una manifestació física, o sigui, que la meva mare apareixi a casa meva a dir-me alguna cosa a mi. Que això m'ho va dir fa unes setmanes i ara
el mòbil...
no puc estar sola a casa.
I el mòbil cau.
I recordo que també et va dir que la teva mare deia que, per favor, no tinguis el pis fet una marranada.
Però això és mentida, perquè el pis està bé. Això m'ho diu en somnis. Això m'ho diu la meva mare en somnis a mi. Però, clar, que ara, cada vegada que hi ha, que no hi ha ningú a casa, arribo i el gos comença a fer... Algú lloc de la casa... M'acollono viu així, que quan arribo a casa obro totes les llums.
Tu veus?
Totes.
Vale.
I llavors, sí, sento sorolls i dic, mama, ara no, ara no!
Des del sofà, sense moure't, eh?
Ja està, si fos una altra persona que m'hagués dit lo de la meva mare, em donaria igual. Però Maria Belón m'ho diu, Maria Belón, que és una senyora...
Home, tu t'ho creus.
És que, clar, és Maria Belón. Llavors, Maria, gràcies per haver-me arruïnat la resta de la meva vida.
No, no. Mira, ara m'has fet pensar en una cosa, i ara canviaré la crida del programa.
Vinga, va.
Heu patit fenòmens paranormals a casa vostra? Algú s'ha intentat comunicar amb vosaltres, com ara bé ha passat amb en Toni García Ramon i la seva mare? Si heu tingut experiències paranormals...
La vostra mare us tira el mòbil al terra?
I és morta, però, és important.
Pot ser que clar, si està viva,
si està viva
i tira
no
el mòbil al terra,
és mala baba.
No és paranormal, és que la vostra mare té molt mala hòstia.
Però descartes que el mòbil no te'l tiri el gos?
No, no, és que el gos
està a potser és per allà, pim, te'l tira, no?
És que estic parlant, estic parlant, Òscar, el gos està... Estem al sofà.
D'acord, d'acord.
El gos està al meu costat, jo estic a l'altra punta del sofà, el mòbil està al mig,
hòstia.
I de sobte, pum, cau. I això ho ha vist, a més, i diu, hòstia, és que això és... Com collons ha caigut el mòbil?
Jo només dic que quan es va morir la meva iaia,
veus?
Jo hi havia una clau que no trobava per enlloc.
Ai, què dius?
I cada vegada que buscava la clau, s'encenien i s'apagaven els llums.
Ostres,
i això ha passat no sola, eh? Amb companyes de pis, que deien, a veure, deu haver-hi un problema de les connexions, que és el que penses, no? Hi ha un problema de les connexions.
Un cruzer, no? Allò
un cruzer. Sí. Va desaparèixer aquell cruzer quan vaig trobar la clau.
Ja sé que hi ha gent ara pensant, vai, aquests dos, no sé què, no sé quantos...
No, pot ser, pot ser.
Jo també era com vosaltres. Però, ojo, no, ojo quan els vostres parents morts vinguin a casa a tirar-vos coses al terra. Ja vindreu a la meva, llavors.
607-070901, 607-070901, si heu tingut experiències paranormals. El 607-070901. Avui, Carquinyolis a la producció, el David Bueno i a la peixera, la Dolors Joanola, i les radiofies del control, en Sam Silva i en Fran López. Estic fent tot per mi,
la mare em tira el telèfon.
Entenda, experiències paranormals inclouen ovnis i alienígenes,
tot,
també.
Tot, tot,
no, no,
tot.
Vull dir que això també entra, que
coses
està molt
no
candent, la història.
Òscar, sí.
No, no, que la
sí,
gent digui, clar.
Si entra un zombi a casa...
I una casa dir, molt gran.
Una casa de l'hòstia, eh?
Un alienígena em tira el mòbil.
El 607-070901. I ens posa aquesta música en Fran. Els que sonen és La Fúmiga, perquè el Cabró Rock de Vic completa el cartell amb Detallets, Muixca, Figaflaues i aquests que sentiu, La Fúmiga. 13 i 14 de juny. A més, una col·laboració amb Figaflaues, veig, eh? Les males llengües hey. I els carquinyolis habituals, que ja els heu sentit, eh? Fran Domènech, Esther Vallès, Ana Ayala, bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Algun fenomen paranormal a la redacció avui?
Jo l'únic que pensava és... Toni, tu no t'has plantejat si ta mare t'està dient que et posis un protector al mòbil?
Per exemple?
Que et porta sense protector.
No sé, la Maria... El que no explica és que la Maria em va dir que coneixia un mèdium i que si jo volia anar a veure aquest mèdium, que no era un estafador, sinó un tio de veritat, a parlar amb ma mare. Jo li vaig dir, no penso anar a parlar amb ma mare. També em semblaria molt estrany que ma mare volgués parlar amb mi a través d'un mèdium per dir-me compra't una funda pel mòbil. Sí, seria una mica estrany.
S'està intentant parlar amb tu a través del telèfon. Més clar, l'aigua.
Clar, més clar. Mira, més que... simbòlic, no?
Mira, només ho dic una vegada que em deixeu un pal.
T'està dient que vagis a la casa de les carcasses.
Ara,
més clar,
ja. Ara, imagina que vagis a la casa de les Rambles, allà. Ai, senyor.
Edicions patrocinades, clar que sí.
Podeu anar a dir la vostra al 607-07-0901. De seguida repassem comentaris que ja ens estan arribant uns quants, eh?
Doncs sí, sí.
Fran Domènech, abans, com estàs? Què m'expliques?
No, anava a explicar que avui és un programa bastant menor que el del Toni, que tinc son, perquè,
vaja,
clar, no he dormit, perquè...
Ara, no et fas cap pena,
és que pena, eh? No, però... ha vingut ma mare a despertar-te.
És per un motiu professional, perquè cada vegada falta menys pel dia 13 de febrer, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Pujo el cotxe i tornem a
casa. Seria una mica... dia preferit de l'any, no sé si vosaltres teniu algun dia preferit de l'any, però clar, és aquell dia en què nosaltres anem a casa dels oients, la tarda anirà a casa d'una persona,
o que ens digui,
vols venir, podem venir a casa del Toni García Ramon, una ouija a casa del Toni,
una història
singular.
Una cosa, ja no pel dia 13, però podem anar demà...
A casa meva no farem una ouija.
No, una ouija no, perquè això fa mal rotllo, però anar a casa del Toni i deixar el mòbil a la cantoneta de la taula i a veure què passa, això ho podem fer.
No, d'acord.
Estaria molt bé.
Ho podem fer.
M'agrada molt.
No? I seràs tu, Toni?
Ho farem.
Potser pot ser que la meva mare s'emprenyi i llavors comenci a moure totes les coses.
Doncs si voleu que vinguem a fer el programa, entreu a catradio.cat i aquell apartat i del Dia Mundial de la Ràdio i expliqueu-nos perquè hauríem de venir a casa vostra a fer el programa. Clar, passen coses molt xules el dia 13 de febrer. Per exemple, recordem que l'any passat vam anar al Almacelles.
Sí.
Oh, i tant.
Vam fer, entre altres coses, el campionat de bitlles catalanes.
Vaig conduir.
I atenció, efectivament, Òscar Broc, que era una persona gens avesada a l'ofici de conduir, va agafar un cotxe i es va passejar per la plaça Major. Atenció, perquè hem resumit aquells 3 minuts en 30 segons.
Òscar, nerviós?
Una mica, perquè no he conduït un cotxe mai en la vida.
Ai, Déu.
Aviam, no tinc ni idea, jo no he portat un cotxe, eh?
A veure, gent de la plaça, si m'esteu sentint, sé que hi ha pares i mares,
fugiu.
Feu el favor de fugir del mig de la plaça perquè estem a punt d'arrencar un cotxe amb un senyor que no ha agafat mai el cotxe. Gira, molt bé, sembla que ho està fent bé, és una conducció suau. Pot permetre's el luxe de saludar fins i tot a la plaça.
Aquí.
Ai, que atropellen el sots director.
Adreça un pelet més.
No se li ha quedat i està molt suaument. Per tant, jo diria que un aplaudiment per Òscar Broc per primera vegada conduint.
Bravo!
Bravo, Broc. Bé, no?
Ayton Senna.
A veure, un moment, el Macelles, que són tan confiats amb la tarda de Catalunya Ràdio, que jo vaig veure. Dic, aquest tio, que no ha conduït mai, en un cotxe, a la plaça Major del poble, i els nanos jugant per allà, que recordo haver agafat un megàfon, o no, o demanar, pugeu-me els altaveus i dir, sisplau, desallotgeu la plaça, perquè passava, només cal que atropellem una criatura.
Jo crec, tinc la sensació que als 5-10 segons d'estar conduint, va agafar el mando el senyor que tenia al costat, i era ell el que conduïa amb els pedals.
Doble pedal,
bastant probable.
Em surt això, no?
Doncs això és el que passa.
Per què no pugem l'aposta?
Vinga, a veure.
Li fem conduir un camió.
Hòstia. No tinc cap més. Com vols que agafi un camió?
Home, per l'autopista, per on sí.
Hola, per l'autopista, què dius?
Clar, com que cada dia...
Què vols que vagi a veure a ta mare la setmana que ve, què?
La P7 i que vingui a casa a tirar-me els auriculars.
Escolta'm, tenim propostes de Chicago?
Vinga, va.
Per anar a fer el programa, l'Eli ens va dir... Passa que ara hi ha 10 graus sota zero, 12 ens va dir concretament. Una mica de fred, va dir, però si voleu, podeu venir a Chicago. Tenim una proposta d'una escola de Guissona, a la Segarra, que els nens de 5è fan ràdio. Per tant, escolta'm, podríem fer el programa a la classe dels Carquinyolis.
Et dic una cosa.
Allà, tots nosaltres.
Anna Lleida?
Sí.
És sempre signe de guany.
Èxit garantit.
És èxit,
no?
Sí. Gràcies, m'has donat la frase. Èxit garantit. Èxit de guany, no sé què
està dient. Feeling de gap.
Èxit de guany.
Hi ha una proposta de Mataró,
Toni. Èxit de guany.
Una proposta, avui que hi ha el Toni, una proposta de Mataró, del club de rem.
Opa!
Jo m'estic imaginant ja el campionat, el primer campionat de rem de Catalunya Ràdio.
Sí, però a veure, un moment. Condueixi el broc. 1, 2, 3, 4, 5, 6... per muntar un moble, l'embarassada.
Està bé, no?
Aquest carnet.
Quatre és important, eh?
En tirilles, és que clar.
Una cosa.
Tirilles, qui és?
Agafo.
Que cadascú s'ho agafi.
Agafo un rem i faig així... Sí.
I què?
No vaig a l'hospital directament.
Només va l'Ester, aquí. L'esportista, només hi ha l'Ester. No, no hi vaig ni jo perquè em marejo al mar. Imagina't.
Vinga. Molt bé, bé. Ja doncs tot obert, catradio.cat, i allà podeu enviar la vostra proposta.
Entreu a catradio.cat, si baixeu una miqueta allò de fer scroll, baixeu a baix a la pantalla, veureu Dia Mundial de la Ràdio, allà podeu fer les vostres suggerències. A mi m'encantaria que ara, si sou a casa, no cal que tingueu una casa espectacular, que digueu, volem obrir les portes a la tarda de Catalunya Ràdio, doncs escriviu allà, catradio.cat, i nosaltres valorarem les propostes i en breu direm a casa de qui anem. Esther, amb què ens il·lumines avui?
Doncs mira, avui us porto una nova secció que per títol tindria casos que al principi fan gràcia, però després ja no tanta.
Com en Toni amb la seva mare.
Més o menys va per aquí. No, al capítol d'avui hi trobem el cas de la propietària de la casa on es va gravar la famosa sèrie i posterior pel·lícula Sex and the City, és a dir, Sex and Nova York. Quin és el tema? La propietària, que té les claus de la casa real on es va gravar, està farta que al lloc no paren de venir-hi turistes a fer-se selfies, fer TikToks, ser pesats, bàsicament.
Home, aquí uns quants haurem passat per davant d'aquella casa.
Increïble.
Jo vaig fer-me una foto.
Sí, però
tu vas ser una d'elles.
Mai tant.
Doncs mira, tu també estàs a la denúncia. Sí, ella reclama una protecció que s'ha anat posposant durant dècades. És més, quan ella parla del tema, diu una cosa que fa gràcia, que és, em va fer pena el jove encarregat de les localitzacions que la va trucar, que em va dir que si no aconseguia la ubicació d'aquesta casa, perdria la seva primera feina de veritat en el sector. Oi.
Xantatge. Doncs mira... Però un moment, com pot ser? Però si ja ho sabíem tots, jo vaig anar-hi l'any 2008.
Aquesta és la factura que li ha passat.
Uh-huh.
En tot cas, més enllà d'aquest cas concret, hem volgut engegar una investigació a petita escala.
Ara, ara.
Concretament, o sigui, aquí a Catalunya.
O sigui, l'has posat a Google.
I tant.
Sí, clar.
Petita escala, ja t'ho dic.
Bueno, buscat el llistint telefònic.
Jo què seria això?
Espereu-vos. Quina seria ara mateix la casa més famosa i visitada a Catalunya?
Alguna de crims.
La casa, sí.
No,
més
famosa
i visitada.
Espera.
O la de la Peral, no, Peral no.
L'altre dia vaig pensar...
Està Peral, també, no? És veritat.
Potser Rosa Peral.
I diu un amic nostre.
No, Tor.
On van rodar-lo de Peral.
No fotis.
Tor. Què, votem Tor?
Vinga, va.
Tor.
Perquè ven del pla ja. Us dono una pista. No està nominada a un Gaudí aquest dissabte.
Ah, ja ho sé.
La casa en flames.
No. Jo vaig... L'altre dia vaig anar.
Què vol dir que no?
Manolo Vital. La casa de Manolo Vital. A Torre Baró.
Et quedes amb aquesta opció, Carol? No amb la casa en flames, eh?
Ah, bueno, clar, la casa en flames, sí.
Pots considerar la teva resposta.
No, que pensem entre tots, què
no
votem?
No tens el lot de Virgínies de moment, Carol.
Tu què has dit, la casa en flames? Val, doncs voto com ells.
Sí, home, clar.
Com pot ser?
És la resposta correcta, no t'emportes cap lot de moment, però és la casa en flames.
No.
Ha guanyat Antoni García Ramon. Li hem de donar unes galetes, Virgínia.
Sí, és veritat que no les tens ara aquí davant.
Un premi.
A partir d'aquí se'ns ha engegat l'interruptor.
Ara les tiraria.
I hem volgut saber on coi és realment aquesta casa i si té els visitants i està ja tan massificada com la de Nova York. Cinto de dades. Tot. Aquesta casa és una casa real, existeix. Aquesta és la primera dada, eh? La va construir un arquitecte, José Antonio Coder, l'any 67.
Sí.
I es diu Casa Rovira, perquè es va construir pels germans Rovira.
Ara he vist que surten un anunci, també.
Quin anunci?
No recordo, és un anunci de begudes.
Germà Rovira, Dani, l'altre.
Sabeu quant...
Sabeu... Dani no és el del
Josep Lluís.
Sabeu quantes habitacions té aquesta casa?
8.
12.
Uau.
9 lavabos. Piscina amb vistes al mar. Si no heu vist la pel·lícula, ja sabreu de quina casa us parlo, eh?
Carai.
Però hi ha una cosa que hem de desmentir.
L'exclusiva?
On passa la pel·lícula?
A Cadaqués.
A Cadaqués.
A Cadaqués.
Per tant, podríem considerar que la casa és a Cadaqués.
No, és a Cadaqués.
Ah. Cinema, saps?
Doncs no.
Oh!
És la casa...
Jo dic Port de la Selva.
Vale?
Port de la Selva.
Algú més diu alguna a puja a l'aposta?
Ni idea. Alacant.
A Montseny.
Va, Toni. O potser és el Garraf, eh?
No, és que ja ho sé on és.
Ah, ho saps? No ho diguis,
no,
doncs.
No trenquis la màgia.
I no és Port de la Selva?
Ja, senyora.
Misteri Toni. Misterius Toni.
Aquest està tot tontíssim.
Avui el Toni està místic.
La pregunta quina era?
On és la casa?
Realment la casa...
On és realment?
No sé què és paranormal.
No ho sé.
Ho dic?
Digue-ho.
Canet de Mar.
Al Maresme.
Llavors, a partir d'aquí hem engegat una altra investigació i ja estic, ja acabo amb les investigacions perquè si no tindrem programa.
Mare santa.
Hem intentat parlar amb la gent de premsa de Casa en Flames per saber si aquella casa hi viu algú.
Sí.
D'acord?
Llavors... No, perquè està en flames.
Carot, tu que tens aquest poder de convocatòria entre els oients,
sempre.
Necessitem que els oients de Canet de Mar ens diguin si aquella casa
sí
hi viu algú.
oients de Canet de Mar, en aquella casa hi viu algú.
I ara... amb aquest convenciment.
I ara em diràs...
Podríem anar a fer-ho de la ràdio allà?
Home!
Per què? Ara em diràs, per què vols saber tot això? Perquè volem anar a fer el Dia Mundial de la Ràdio a la Casa en Flames.
Seria increïble, eh? Seria increïble.
La tarda en flames.
Per favor, important, oients de Canet de Mar...
Ara sí,
Canet
eh?
De Mar, i
ara
dic,
sí que fas la crida. Sí.
Mataró, Arenys, sí, sí. Sant Andreu de Llavaneres, tot Volgars. El que cau a prop de
I
Canet de Mar.
I calar-li foc al final?
No, home!
No, no,
només
no,
a tu.
Seria maco, eh?
Tu encès tirant
jo
a la piscina.
Bon foc.
Oients del Maresme, si sabeu si aquesta casa està habitada... Jo crec que la tenen per rodatges i poca
segur.
Cosa més. Però en tot,
sí, igual.
En tot cas, si sabeu si aquesta casa està habitada i té propietari i propietari, sisplau, truqueu-nos al 93-201-7474 o envieu-nos un WhatsApp al 607-07-0901. Ara anem amb tu, Ayala. Abans,
sí, no, però...
Sí,
però estic pensant, amb 9 lavabos podem fer el programa cadascun des d'un lavabo.
Una connexió sí. per lavabo, no? M'agrada. Tot això, al 607-07-0901, Fran Domènech, ja ens comencen a dir coses al respecte del Tony Gate.
La veritat és que tenim els oients han compartit els seus fenòmens paranormals, com la Janira, per exemple, que diu que quan era petita, amb 5 o 6 anys, el seu besavi, que era mort, em venia a veure quan estava dormint. M'explicava coses que només sabia el meu avi i ell. Per tant, era impossible que...
Rieu ara.
Que ho sapigués. No, no. I el Josep diu, quan es va morir la meva àvia, jo estava al menjador mirant la tele i en el moment en què es va morir va aparèixer una ombra a darrere del sofà que el meu pare també va veure. Això és el que ens explica el Josep. Però atenció al cas de la Mercè, perquè és recent. Diu, mare meva, quina pregunta heu fet? Perquè ahir mateix, diu la Mercè,
fresc,
vam tenir un cas a casa nostra.
Ahir, eh?
Ahir estàvem amb la meva mare intentant obrir la caixa forta, tenen una caixa forta,
collons,
que només sabia obrir el meu pare. I després de 14 anys vam dir, anem a obrir aquesta caixa.
Ai, però, només... de 14 anys.
Però la Mercè tenia el codi?
No especificen si hi havia... Ah. En tot cas, era una caixa forta que estava tancada.
Amb un suplet industrial.
No, estava tancada. Vam intentar-ho després de 5 intents, diu.
D'acord.
Per tant, no tenien gaires codis.
No.
I la meva mare diu, a veure si ton pare ens truca i ens ajuda.
Ens truca?
Ens fa una trucada, ens ajuda. Sí.
Es comunica amb nosaltres.
S'envia un senyal.
Val.
I la meva mare ho torna a provar.
No.
I la caixa s'obre.
Oh!
Increïble. Diu, per tant, ja tenim caixa forta. Si algú vol, que vagin a casa de la Mercè.
Mercè, no la tanqueu ara. No la tanqueu ara, la caixa forta.
Hi ha molta pasta a la caixa o no?
No ho sabem. No ens ho ha explicat tampoc, però li preguntarem. La Júlia, un clàssic. Llums que s'enceren i s'apaguen. Diu que a casa meva tinc llums que s'enceren i s'apaguen i he anat perdent moltes coses. I després, el Nacho, que diu que la seva dona no ha tingut experiències paranormals, i ell tampoc, però diu... de forma profilàctica, em fa comprovar que les portes dels armaris estiguin tancades a la nit perquè, si no, surten els esperits.
Ostres!
Per tant, la dona del Nacho, que es protegeix perquè no hi hagi aquests fenòmens paranormals.
Mare de Déu! Seguim investigant. Crec que tenim una pista, eh?
Què?
Sobre la casa de la Casa en Flames.
Ah, val.
Ostres.
Tenim una oient, que de moment ens ha escrit. Ara intentem parlar amb ella. Una persona de Canet, que sembla que té informació. De seguida intentem parlar amb ella a través del telèfon. Abans, però, i aquí mèrit de Toni García Ramon, Anna Ayala, ens portes una cosa relacionada amb en Toni.
Exacte, et porto una exclusiva de segona mà, perquè ahir, en aquesta mateixa casa, al matí de Catalunya Ràdio, i en presència de Mariola Cubells i, per tant, de Ricard Ostrell, algú que tenim aquí molt a la vora, algú que està amb nosaltres, va revelar aquesta...
La televisió espanyola vol posar a Belén Esteban a fer un programa a la tarda amb un senyor que coneixem i que li agrada molt a la Mariola.
Ostres, no sé.
Marc Giró.
Què dius ara?
Això no ho sabia jo.
Les tardes amb Marc Giró i Belén Esteban?
Correcte, però Marc Giró encara no s'ha pronunciat.
Exacte, el rum-rum és que les tardes de Televisió Espanyola les farà Marc Giró amb Belén Esteban i, espera't, i amb Maria Patiño. Toni García Ramon, per il·lusions, fa més de 24 hores que vas fer aquest anunci. Sabem si Marc Giró ha dit alguna cosa?
No.
Res més de nou? Això implicaria que deixaria de fer el programa dels migdies a RAC1.
Home, hauria de, perquè si no, com ho fas? O si ho pot fer, que m'expliqui com, eh?
És difícil de compaginar, i a més hi ha una clàusula de...
complicat.
D'exclusivitats i... Yeah. Sí.
com un futbolista.
Però escolta, sí que és cert, sí que és
molta
cert
gent
que
la té.
S'ha produït un trasbassament gradual de personatges ex-Mediaset a Televisió Espanyola. La Txelo García Cortés a l'Altaveu, per exemple.
Correcte.
A Beikov també en trobem un parell, crec que Sandoval. Comença a haver-hi aquest trasbassament i està clar que volen aquests personatges a Televisió Espanyola.
Funcionen,
funcionen.
I escolta'm una cosa, el Late Show el seguiria fent? Perquè jo veig...
El que vol fer Televisió Espanyola, ara, sobretot, que hi hagi algú de Voz Populi, d'acord, prenent nota del que dic i després que digui que ho averiguat ell, que és el que va ser.
Han robat l'exclusiva, diguem-ho clarament. Escolta'm, periodistes, periodistes...
És el paga cada dia.
Un pallasso de Voz Populi.
Aquí se citen les fonts,
Segons ha dit de Voz Populi.
Perquè se l'ha dit Toni García Ramon, no té...
Ta mare podria fer una visita a la redacció de Voz
Populi.
Sí. Toni Populi.
Hauria vist aquest becari que va fer la nota i estrangular-lo. La qüestió és que la idea de Televisió Espanyola és fer un magazín de tarda que pugui competir una miqueta amb el que tenen a Antena 3 i Telecinco. No se sap si Belén Esteban seria una copresentadora, que jo veig molt difícil, o una col·laboradora fixa.
Jo veig més la segona, eh?
Però fins i tot això, jo, Marc Giró i Belén Esteban no els acabo de veure junts. I després la idea és pujar al tema del late del Broncano, ficar un late al darrere.
Per
abarcar més hores, que seria el paper que en principi hauria jugat Marc Giró i que ara hi ha noms que s'estan manegant. Si Marc Giró digués que sí, que ho va fer la tarda, després de Broncano hi hauria un altre late, que és com diuen els americans, els lates que van més tard, no per donar-li més potència en aquella franja de la tele.
I no seria moure, dic jo, un espècimen com Enar Álvarez?
Jo, Enar Álvarez, no la veig capaç de fer...
Un late.
La veritat és que el programa de l'Enar Álvarez, per molt bona que sigui, ha estat bastant decebedor, el programa que li han donat...
Jo l'he vist
uns quants.
Ella, perdona'm...
Alguna cosa falla, que no, potser no és ella, eh? Potser
no, és ella és terrible. No s'ha de dir. O sigui, a la ràdio funciona bé, crec, però a la tele no dona. I ja està, no passa res. Per això li van donar un programa, en lloc de donar-li a la franja principal de la tele, li van donar RTV Play.
RTV Play.
Sí, això et deia.
No, que és una forma que tenen... És una
per fogejar-se, no?
Sí, un laboratori, i allà no ho ha vist ni Cristo.
No, el programa era molt fluix. O sigui,
les xifres han sigut lamentables i jo no crec que sigui una candidata ferma a presentar-ho. Jo crec que no.
Eva Soriano.
Està bé.
Jo estic tirant noms.
Bueno, Eva Soriano l'ha sonat.
El que passa que sempre sonen els mateixos noms, no? Potser hauríem de buscar altres noies.
Però Eva Soriano ha tingut opcions...
No, és molt bona,
I no han tingut llarg recorregut, i crec que... O sigui, a mi m'encanta, Eva Soriano.
Sí, la tia és molt potent. Sí.
Està clar que l'aposta ideal seria una dona.
Home, sí, sense dubte.
Clar. Perquè, clar, si no, si tens el Marc, per molt que vagi amb una partener, no?, de presentadora, tens el Broncano i un altre home, seria, jo crec, una mica excessiu, no? Jo hauria d'haver una veu femenina. El que va passar amb Enar va ser que Enar, en principi, havia d'anar a darrere de Broncano directament. Però quan van fer les primeres proves van donar compte de que no donava la talla.
I no van voler tirar-la al precipici de vidre, que diuen, eh?
Era, clar, tu quan vas a una... a una app, per dir-ho així, o a un canal digital, tens un marge d'error molt gran. En una televisió lineal potent no hi ha marge d'error. I més ara. És com una sèrie, no?, de Netflix, als 5 minuts, si no t'agrada.
I més ara, perdoneu, que Televisió Espanyola està apostant fortíssim per tots els productes que llencen en lineal.
A mi fa una mica de por aquesta espècie de trasbass que parlava l'Òscar de Mediaset, que és bàsicament que la productora de la fàbrica aquesta de la tele, que ja no es diu així, ara resulta que està en molt bones relacions amb Televisió Espanyola gràcies a un dels jefes d'ara, Televisió Espanyola, que és un senyor de Divinity. No? Llavors, aquesta espècie de connexió estranya està col·laborant en aquest trasbass de friquis, amb perdó, de gent que abans
estava...
Revistes
del cor...
Fins ara està compensat, no? Van acompanyats de parteners, diguéssim, periodistes rigorosos, però clar...
Jo no sé si vull això a la televisió pública, és a dir, no sé si vull un magazín més aviat seriós, com el que pot fer el Grasset a TV3, o vull una pallassada com el Sálvame. A mi em molestaria una mica veure el Sálvame a la televisió pública, però bueno...
Escolta, Belén Esteban és un dels personatges que més apareix per la Revuelta, i fa poc va presentar una Revuelta perquè va fer una aposta amb Broncano i va estar tot el programa, gairebé tot el programa, presentant-lo. Potser no vol dir res, això, no? Però
aquí
està, no? Molt contenta de la televisió espanyola.
La idea primigènia de que ella pugui presentar el programa amb el Giró ve d'aquí, Però el que passa és que la connexió que té Belén Esteban amb Broncano és una connexió orgànica, no de canallisme. Sí. I aquesta connexió no la té amb el Giró, que jo crec que és un tio bastant més sofisticat i bastant més elegant, encara que a vegades jugui aquest paper de senyor frívol. Sí. Crec que el tio és un cervell.
Sí, a priori sembla que no puguin encaixar, però aquestes coses mai se saben. No? A vegades la televisió sempre és una capsa de sorpresa, realment.
Mira, mai se sap realment, perquè de vegades sobre el paper, quantes vegades ens han venut un projecte i dius, ostres, això ho petarà, i no. I de vegades altres projectes has dit, però què és aquesta marcianada?
Qui són aquests dos, no?
Sí, i patapam i triomfa. I mira, mai no sap la resposta.
Les campanades de Pedroche amb Xicoté, que no, jo crec que és que no es traguen, no tenen zero química, fins fa poc eren les més vistes.
Sí.
I dius, de primera vegada, jo aquests dos no els fotaria junts a cap campanada, a cap programa. I mira,
que l'altre dia em van dir que Xicoté apareix en aquestes campanades. S'hauria de contrastar, però potser ho tiro aquí sobre la taula a veure si algú té informació. Perquè el balcó des del qual es fa és propietat del restaurant de Xicoté.
Ostres, no tenia ni idea d'aquesta dada. És molt bona, eh? És molt bona.
Li demanarem, ja us demanaré que investigueu i també a l'Àlex.
El que és molt discutible és el propi restaurant, que és horrible.
Això també m'ho han dit. Això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7. Tens a la ràdio perquè...
Sí, està bé a la tarda.
Va, fem una pausa. Tirat a la piscina avui, eh? Fem una pausa i a la tornada obrim la sobretaula.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Nonoka és un centre pediàtric en el qual els dubtes dels pares es resolen amb empatia. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i confiança per al teu negoci.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
En l'origen, n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, plataforma, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Va, serviu que fa tot a casa, que seguim amb la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Alerta, perquè ens diuen des de Canet...
Què?
Canet, sortir d'aquí. Canet, sortir d'aquí.
És que és del Fran, aquest.
Ens diuen que la casa... No està pillat. Habitada,
tampoc.
Canet de Mar, que no surti d'aquí, sí. Canet surti d'aquí.
No l'heu pillat perquè sou massa intel·ligents.
Ja, sí, gràcies. Acabem la rostisseria.
Que la casa de Canet de Mar està habitada per una família.
Truquem a aquesta família.
Aquí ho deixo. Truquem a la família.
Serà l'única vegada que la família no ens truqui a nosaltres per oferir-nos la casa, sinó que nosaltres hi anem directament.
Perdona, tal com està el programa avui, que estem parlant de fenòmens paranormals, és una família viva.
Sí, és, sí, una no, família, no, no, viva.
És una família, no, de fantasmes.
No, 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 perquè podria ser alguna família que diu està habitada, no, per està, una família.
Està, està viva.
No, és viva. És viva.
Està viva, tenen DNI, no, els pots tocar.
És que, perdona, Toni, hi ha un oient, la Cari, que diu, jo aquesta nit no podré dormir.
Per culpa
del
Toni?
Ja sé de qui és culpa, diu, sí, del vostre col·laborador.
Toni. Home,
ja els ha collonit els oients, tu. És que és increïble.
Per al·lusions, Toni?
No, em sap greu. Penseu que jo porto setmanes acollonit.
Ha vingut, no, aquí el Toni i sortirà, perdona, pitjor.
No, no, tinc, blanc.
No, no, ja tinc dos exemples de fenòmens paranormals dels nostres oients.
Ai, ai. M'encanta aquesta música.
A veure, que, gent, a veure com els valoreu. La Fina. La Fina explica que durant molt de temps...
Si hi ha algú digne de trucar, t'ho digue-m'ho i parlem amb la Dolors perquè truqui, eh?
No, home, n'hi ha un... Vosaltres ho valoreu. D'aquests dos n'hi ha un que potser
no
tindria una trucada.
Si vull parlar d'això, eh?
Mira, la Fina diu que...
Has obert el baló, a mi que m'explica.
Mira, feia tot el contrari que l'Òscar. Conduïa, per exemple. Ell, durant molt de temps, mentre conduïa sola en el cotxe...
Sí, un alien.
Sentia respirar... Hòstia. Algú,
hòstia,
al darrere del seient.
És que se li va patar la roda.
Quan conduïa sol la Fina.
No, no, perdona una cosa.
De... No, però, perdona, sí,
sí, això em caga.
No, i s'ho pren amb sentit de l'humor que diu, almenys em sentia acompanyada. Escolta, bravo,
la sensació,
Fina. Bravo.
Era Darth Vader.
La sensació a soles, sense la respiració, que estàs al cotxe i que hi ha algú més, és terrible, ai, per les dones especialment, que m'ha fotut algú al cotxe. Imagina't amb una respiració.
Terrible, Fina. Sí, sí, volem saber-ho tot.
I no eres tu, que a vegades el nas fa pitos, eh?
Sí, sí, no. No, no era ella, ella? No, no era ella, no era ella.
La seva respiració.
Atenció al cas del Sergi.
Perdona,
A veure.
Sisplau, que no tenim oients que saben vestir sols, eh?
No, no, però estaria bé que fos un fantasma acústic. Aquest atac directe als oients no era un pito del nas, no? I ara que sabria distingir un pito del seu nas amb un tio que respira...
Perdona. Digue-li a la cara. Digue-li a la cara, Carot. Digue-li a la cara, la Fina.
Perdona, si jo sóc la Fina ara mateix, vinc amb el cotxe i l'estrello aquí a Catalunya Ràdio. No hi ha l'unizaje, eh? L'estrello contra la porta.
No donis pistes, no donis pistes.
No, i ara el cas del Sergi... que fa una cosa que fem tots, que és, escolta, hem estat mirant la tele, per exemple, i la paguem, no sé. I sí. El que passa que, diu, jo m'anava a dormir i havia vist Antena 3, per exemple, i havia pagat la tele. Molt bé. Uh-huh. I a les 3 del matí...
Ai, bo.
Diu les 3 del matí, eh? No sé si era les 2 o a vegades les 4. La televisió s'engegava sola.
Ah, sí?
Però el canal...
Què hi havia posat?
El canal, ai, no era el mateix amb el qual se n'havia anat a dormir.
Oh.
Sempre... I aquí ve, uh-huh, però amb paranormal, sempre s'engegava la tele
amb
TV3.
No, no!
Ramon Pellicer.
Sempre amb TV3.
Ramon Pellicer és viu.
A les 3 del matí no sé si hi ha Ramon Pellicer. Però en tot cas, s'anava a dormir amb una tele i apareixia una altra.
Alerta, perquè...
Ai.
Disculpeu, ara volia anar als Estats Units, volíem parlar d'una cosa d'actualitat, però és que ens ha trucat un testimoni que crec que hem de parlar amb ella.
Això és més d'actualitat, segur.
Sempre.
Sí. Lídia, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Hola, Lídia, des d'on truques?
Doncs pues mira, exactament estem a Esterri d'Àneu, ara.
Esteu tu i qui més?
Som fills al fantasma.
Com?
Com ha dit?
El fantasma.
Com que el fantasma?
Sí, sí, el meu home és un fantasma.
Com que el teu home...
Voleu parlar amb ell? Home, voleu parlar amb ell?
Home, a veure, sí, a veure si el tens aquí.
A veure...
Sí, sí, tant i tant.
Com es diu el...
tinc al meu costat.
Com es diu el teu home?
Lluís, per favor, parla amb l'Elisenda.
Lluís, bona tarda.
No, a més apareixo però no parlo.
Sí, apareixi... Lluís, digue-li alguna cosa.
Apareixo però no parlo.
Elisenda, és una broma, carinyo.
Home, ja m'ho imagino, carinyo, que és una broma.
Bueno, escolta, podria ser veritat.
T'imagines? T'imagines?
A què ve tot això? Què ve?
Lídia,
home,
Lídia. Lluís, tota la ràdio. Lluís, Lídia, t'imagines que jo ara et dic...
Lluís, trenca la ràdio.
T'imagines que jo ara et dic, no hem sentit el Lluís, i ja et fotem la broma a tu, i et fem creure que realment el Lluís te l'estàs imaginant?
Torna a trucar i comencem una altra vegada, va.
Bueno, no sé si m'ho puc imaginar, això. No sé.
Hi ha dies que tant de bo fos un fantasma, no?
Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Però un que fantasma ho és sempre, eh? Sí.
Lluís i Lídia.
Em dono fe.
Una abraçada, vull dir que...
Cada dia em sorprèn el meu home. Una abraçada per tots.
Adéu.
Increïble aquest
Increïble aquest moment, m'encanta, que juguin amb...
Estaria bé que Lluís hagués posat veu com de... Hola,
no, no, anàvem cap aquí, anàvem cap aquell gir. Per cert, abans...
El Lluís no estava per la broma.
No, el Lluís no entès res.
Estava a Esterri de Neu, allà...
Volia fer la migdiada.
Què collons vols ara tocar?
La migdiada en l'aire.
Vull acabar explicant el cas. Abans parlàvem del cas de la Mercè, que amb la seva mare estaven intentant obrir aquella caixa forta del pare que s'havia mort. La Mercè ens ha donat més detalls. Primer ens ha dit que no hi havia diners a la caixa forta. No n'hi havia quan la van obrir. No sabem si ara elles n'hi posaran. I dues, que l'explicació és que sí tenien la combinació de la caixa forta i que anaven posant aquella combinació i després de 5 intents no van aconseguir obrir la caixa forta. Va ser quan van fer l'al·lusió al pare, que s'havia mort, que van fer el mateix que portaven fent en les últimes 5 ocasions i... per art de màgia, es va obrir aquella caixa forta. Amb la mateixa combinació, tu.
Va, tanquem el tema de moment de fenòmens paranormals perquè hem d'anar cap als Estats Units.
O Jamaica.
Anem cap als Estats Units, des d'on no paren d'arribar-nos notícies sobre els incendis que hi ha a Califòrnia. I uns incendis que...
El nostre Chesky.
Que és, han afectat aquests incendis greument ciutats com Los Angeles. Com és normal, moltes notícies són sobre l'estat dels focs, la devastació que ha provocat i sobre com hauran de fer front, disculpeu, els afectats. Però aquestes se n'hi sumen d'altres que no deixen de ser una mica desconcertants. Moltes d'elles relacionades amb les possibles causes del foc. I és que en aquest sentit, alerta, perquè hi ha teories de la conspiració de tots colors. Des que els incendis s'han provocat intencionadament per destruir la ciutat de Los Angeles i reconstruir una Smart City pensada pels més rics, fins a l'esbojarrada teoria segons la qual al darrere dels incendis hi ha ni més ni menys que els extraterrestres. Sí. Francesc Garriga, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mare de Déu, senyor, qualsevol excusa és bona allà als Estats Units perquè s'inventin alguna teoria boja.
Francesc, extraterrestres o Smart City? Has d'escollir una de les dues.
Jo crec que cap de les dues, però és veritat que hi ha gent... I mira, no hauria d'explicar això, però tinc algun amic que m'envia notícies relacionades amb això i dic... Per favor, però com envies això? I és gent amb dosis de front, eh?
Sí.
Llavors pensa, si aquesta persona amb dosis de front... No sé si s'ho creu, però em diu, has vist això? Doncs el que no tingui dosis de front, doncs s'ho menja amb patates, sí.
És que em sembla fortíssim.
Jo vull explicar una història en mig minut, que és, com haver-hi la pandèmia, un amic meu... un tio intel·ligent, empresari, un senyor llest, em va enviar un vídeo on sortia una pel·lícula en blanc i negre amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, etcètera, etcètera, no? Sobre una pandèmia que s'extenia pel planeta i tal, i matava no sé quanta gent. I em diu, m'han dit que aquesta pel·li no la van deixar estrenar a Hollywood i que mira el que està passant. I vaig, aquesta pel·li és Contagion, va guanyar 827 milions d'euros a la taquilla i jo vaig entrevistar tot el repartiment a Venècia i em va dir, hòstia...
I res més, eh?
I aquí es va acabar, ja mai més em va enviar cap merdes d'aquestes, però imagineu, si una persona que té cervell...
Funcional,
diguem-ne. Una persona funcional, una adulta funcional, es creu aquesta merda, imagina't.
També és un tema de massa crítica, eh? Com més gent hi hagi que cregui aquestes coses, més fàcil és que s'encomani.
És que...
Un virus.
A teories que, entre d'altres, Francesc Garriga, estan difonent persones molt conegudes com Elon Musk o fins i tot l'actor Mel Gibson, que l'altre dia sentíem unes declaracions tremendes.
Sí, és que Mel Gibson s'ha cobert de glòria perquè va parlar de tot. Va dir que els seus fills s'han curat el càncer prenent-se medicaments que no són pel càncer i estan fent teories fins i tot que els focs s'han provocat amb làsers.
Sí,
és el mateix govern. I a mi m'han arribat a enviar un vídeo. Mira els làsers. Són focs artificials. No sé què són això, però... I sí, és a dir, que aquestes teories circulen. És el món en què vivim. I mira, ahir Biden, en el seu discurs de comiat, advertia d'això. Diu, les mentides estan sent sepultades per les veritat, la veritat està sent sepultada per les mentides. I una mica és veritat. És a dir, estem vivint en un món en el que cada fet que ens pot sonar estrany, que és veritat, que 5 incendis 6 simultanis, et criden l'atenció i et fan preguntar per què s'ha produït. Però en comptes d'anar a buscar els experts i escoltar gent que en sap, doncs escoltem gent que té altaveu gros, que s'inventa notícies. En molts casos, perquè el sol fet d'inventar-te-les genera controvèrsia i la controvèrsia avui es paga amb diners, perquè a Twitter, si tu tens moltes visualitzacions, cobres, sí, i com tindràs visualitzacions? Inventant-te coses que generin comentaris. És igual si és veritat o no.
Però, Francesc, tens tota la raó. El que passa és que, òbviament, dir Mira, fa molta calor, molt de vent, ha pres una guspira i el vent que de 150 km per hora doncs ha creat un huracà de foc. Això és poc interessant.
És molt interessant.
Dir... Estava jo allà al bosc i he vist com apareixia una nau espacial de 100 metres
d'ample. Un raig làser.
I ha sortit un tio verd, saps? Ha baixat...
Home, si jo faig un tuit dient hi ha rajos làser, tindré 25.000 retuits.
Clar.
Si poso declaracions d'un professor de la Universitat d'Ucla que m'explica que aquest any...
Està pagat pels els sous d'aquest professor.
Clar, doncs aquest professor...
Aquest professor s'ha comprat!
És un rotllo, i per tant, no me'l miro.
Mira, una altra teoria que ens arriba ara per part d'un oient afincada a Chicago, que ens diu, a l'escola de la meva filla, diuen que ho han fet els de les assegurances, perquè fa 5 mesos van canviar les pòlisses i els incendis ja no estan inclosos. Aquesta t'havia arribat a tu, Francesc?
No, aquesta en concret no, i
ara
aquesta
seria bastant ridícula,
perquè si hi ha algú en perill ara, són les cases d'assegurances que hauran de començar a desembutxacar els calés per refer totes les cases que sí que estaven assegurades, i de fet el risc de col·lapse i de fallida d'algunes cases asseguradores és evident. Per tant, si una asseguradora ha fet això, és l'asseguradora més tonta de la història.
S'ha suïcidat.
No, és interessant, ho dic perquè ara li passarem a aquesta oient de Chicago per si té ocasió d'anar parlant amb els pares, mares, mestres i canalla que vagi fent aquest raonament, perquè és evident que palmaran molts diners aquestes asseguradores ara.
I tant.
Sí, sí, i això no vol dir que les asseguradores aquí no siguin part del problema i que hi ha asseguradores que han decidit deixar d'assegurar els focs perquè saben que són massa freqüents o que han posat preus desorbitats o que hi ha hagut pòlisses que s'han cancel·lat. És a dir, que aquí segur que hi ha moltes històries. Ara, tu agafes aquestes petites cosetes de veritat, que és que les asseguradores tenen part de culpa, i ja ho convertim en les asseguradores han fet els incendis. Home, doncs no.
És que, si us hi fixeu, les fakes, les notícies falses, i això ens ho explica Carlos Baraiber, i avui sóc la seva veu que no hi és, sempre parteixen d'una base de veritat. Per això les fa tan fàcils de creure córrer, no? I aquesta base, que les asseguradores, tots coneixem les asseguradores. Jo ara he tingut un merder amb l'asseguradora del cotxe, que m'han decidit pujar 500 euros perquè vaig passar un parte d'una ratllada. Dius, bueno, aleshores, sempre guanya la banca, no?
A la meva fins que ens van reconèixer que teníem dret a que ens arreglessin un vidre i encara ho estem celebrant. Veus? Fa 5 anys d'allò. Sí.
Per cert, quan parlem de les assegurances, a molts els venen al cap les persones que, per exemple, han perdut la casa. Però, clar, ara ja s'estan començant a parlar de patrimoni artístic que s'ha cremat. Obres de Warhol, partitures antigues, joies arquitectòniques. En saps alguna cosa d'això, Francesc?
Bé, casos concrets no, perquè tot just ara estem descobrint què s'ha cremat i què no, però és evident que aquest incendi tindrà aquesta particularitat diferent, i és que s'han cremat cases de gent molt rica.
Clar.
I aquesta gent molt rica tenia artefactes a casa que són diferents del quadre que podríem tenir tots a casa. Aquests quadres valen milions i milions, i s'haurà de veure quadre per quadre, obra per obra, què està assegurat, què no està assegurat, com estaven declarats aquests béns, perquè aquí també podem descobrir coses que no sabíem que hi havia. Vull dir que tot això, jo crec que encara és un punt d'hora.
Que ja és com tenir una caixa de seguretat a un banc, no, Francesc?
Exacte.
Que al final, clar, no t'asseguren el que tu tens allà perquè tu no declares què tens allà.
Llavors, si vés a saber si tots els quadres estan assegurats. Clar, pagarem menys i aquell quadre no direm que el teníem. Ara se'ns ha cremat, cago en dena.
Clar. Doncs, se m'ha cremat el Warhol.
És que llegia que hi ha un galerista que es diu Ron Riblin, que se li ha cremat la casa.
Sí, exacte.
I em sembla que guardava més de 30 obres d'Andy Warhol.
Sí, hi ha moltíssims. Sí, Warhols.
Cremat. Warhols i altres artistes.
Això vol dir que si ara tens un Warhol, val el triple.
Exacte.
I també, deixa'm dir que vaig llegir també que hi havia moltes cases de valor arquitectònic importantíssim, de grans arquitectes, com la casa del Charles Ames, que estaven en perill. Sí, no sé si han caigut o no, però que també tenen un valor, aquestes cases.
No, hi ha hagut alguna casa d'aquestes arquitectòniques històriques que s'ha cremat del tot. Han hagut de protegir, com han pogut, la Getty Villa, que és un centre també monumental, artístic. Jo vaig passar per davant, a Malibu, i hi havia una part que estava cremada. No vaig poder accedir a la resta de l'edifici, però, per tant, diguem-ne que sí. S'ha hagut de treballar també molt per salvar algunes d'aquestes propietats, moltes de les quals no s'han pogut salvar perquè aquest foc, per culpa d'aquests vents, ni rajos làser, ni extraterrestres...
Com que no rajos làser?
No.
Tinc vídeos, Francesc.
Aquests vents tan... Ara passa-me'ls. Aquests vents tan forts feien el foc impossible d'aturar, i això m'ho ha dit aquest professor de la universitat, això m'ho ha explicat diversos agents dels bombers, deien que era un foc impossible d'aturar quan el vent bufava tan fort.
Ah, Francesc, jo tinc una pregunta que des d'Europa, diguem-ne, sempre diem, ostres, és que clar, construeixen les cases amb fusta, amb materials tirant el paper, no? Això no sé si aquests macroincendis han fet replantejar-se la construcció, perquè veiem algunes imatges que veies cases construïdes amb fusta completament ensorrades i les que estaven de ciment que encara es mantenien en peu. S'ha obert aquest debat o encara és massa d'hora?
És a dir, sí, però... És una mica enganyós. Però... És que les que estaven fetes amb maons han quedat dretes. No totes.
No, clar. No.
Algunes. Algunes, sí. I és veritat que, i era molt curiós, encara que és obvi, pel propi nom, que en moltes cases l'únic que quedava era la llar de foc.
Hòstia.
Uau.
El que ha de contenir el foc, que és la llar de foc, era l'únic que quedava dret. I et trobaves una casa totalment destruïda i al mig allà, una llar de foc amb la seva xemeneia. Era i això fet de maons. Per tant, és
per
veritat...
Saps moltes... per què, Francesc? Perquè el làser no va tocar a la llar de foc.
No, i perquè als extraterrestres els agrada escalfar-se.
Ara ho has dit.
Home, no serem tan tontos i ens trobarem al planeta sense llar de foc. Però ja... És a dir, que les cases de fusta són vulnerables i s'han cremat moltes, sí. Que totes les de maó s'han salvat, no. Però, dit això, és veritat que ara s'obre el debat de com reconstruïm. I s'ha de veure com es fa.
Clar.
Per què fan les cases de fusta? Doncs hi ha moltes variables. Una és, evidentment, doncs perquè és més barat. Però també perquè és una qüestió de tradició...
Mira, ho discutíem l'altre dia amb en Carlos Baray, perquè deien, jo no només crec que sigui una cosa econòmica, sinó que si tota la estructura de construcció s'ha fet al voltant de construir cases de fusta, hi ha totes les empreses dedicades a fer-ho així.
Sí, 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 és una qüestió també de tradició, fins i tot. Sempre s'ha construït de fusta, els agrada la fusta, és una qüestió també de comoditat, de que és més agradable.
És un material noble, també.
I després també hi ha un tema que a Califòrnia, per exemple, no t'has d'aïllar de temperatures extremes. Per tant, no et fa falta una casa com les que podem tenir nosaltres perquè a l'estiu la calor no entri tant o perquè a l'hivern l'escalfor no se'n vagi. A Califòrnia això no els feia falta, però ara potser sí que s'haurà de plantejar de dir, bueno, potser no ens fa falta pel tema climàtic, però sí que ens fa falta pel tema...
Ja, amb els làsers. Perquè la fusta i els làsers...
Clar, clar.
Francesc Garriga, escolta'm, que et sento aquí amb molt de vent. Cuida't, seguim parlant aquests dies i gràcies per les últimes informacions.
Cuida't amb els làsers, eh?
Una abraçada, Francesc. Una pausa, ara tornem, seguim més missatges, seguim llegint més missatges paranormals.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola, sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran les 5 de la tarda, va, que acabem la lectura de missatges de coses paranormals. És una porta que ha obert, una porta interdimensional que ha obert Toni García Ramon.
Jo he dit,
hem d'entregar un premi, hem d'entregar les galetes Virgínies. Fes-me una última lectura, Fran, de la gent que ens ha escrit.
El testimoni del Joan, que fa molts anys havia d'esperar uns companys de classe perquè vinguessin a casa, i ell estava dormint, i diu que es va aixecar suant a les 7 del matí perquè patia per ells, perquè deia que havien tingut un accident en un lloc que ells coneixen com la Curva de les Escombraries. Va aixecar, va somiar amb ells i va dir, ostres, són les 7. Me'n vaig a l'entrada del poble, perquè com que he quedat amb ells, doncs vaig a rebre'ls a l'entrada del poble. Però clar, jo he somiat que tenen un accident a la Curva de les Escombraries.
Sí.
I quan van arribar aquests companys, un d'ells anava ensangonat perquè, efectivament, havien tingut un accident a la Curva de les Escombraries.
No!
Aquest és el poder que tenia el Joan.
Una premonició.
No, no, increïble.
Joan, compte,
Sí. Però atenció al testimoni de la Marta.
Aneu rient.
Quan tenia 16 anys, el meu pare va morir a l'hospital mentre jo l'acompanyava al lavabo. El dia següent, al tanatori, quan ja sortíem perquè tancaven, vaig notar la mà del meu pare, que havia mort el dia abans, a les espatlles i també la seva respiració. I vaig sortir corrents del tanatori enduent-me a tothom per endavant. Diu, des d'aquell moment no hi ha ningú que em pugui agafar per les espatlles de com m'espanto, ni tan sols el meu marit, diu la Marta. Ni tan sols el meu marit em pot tocar per les espatlles d'aquell record que té. Es diu Marta.
Marta, vigila el mòbil.
Sí. No el deixis a la taula.
No el deixis...
Mare, vigila el mòbil. Mare de Déu, senyor. Va, i l'últim, Fran, que s'emporta el regal.
Doncs mira, la Roser, que diu que viu al costat dels cementiris, i la de vegades que ha hagut de desmentir que per la nit els ossos brillen i que se senten molts sorolls. Sí, sí, ella diu que en aquest cas és testimoni d'un fenomen no paranormal. Ni els ossos brillen, ni els sorolls.
Llavors, vols donar un premi a una senyora que diu que no és veritat?
Mira, a vegades enviar el missatge al moment oportú de premi.
Exacte, és atzar. Toni García Ramon, Òscar Brol, Cana Ayala, Esther Vallès i Fran Domènech. Moltes gràcies, estimats.
Salut, gràcies.
Nosaltres ara anem al butlletí informatiu i a la tornada alerta, perquè entrem en crònica negra. Segur que heu sentit a parlar de l'estafa de Brad Pitt. Doncs nosaltres avui tenim un testimoni, no estafat per aquest suposat Brad Pitt, sinó que estafat per un dels estafadors de Tinder que va enganyar a la seva mare, de 72 anys, i li va aconseguir sostraure fins a 30.000 euros, segons dades de la família.
Fàstic.
Alerta, perquè aquesta estafa ha estat jutjada i condemnada. De seguida parlem amb aquest testimoni de l'estafador de Tinder que va sostraure a la seva mare, una persona de 72 anys, 30.000 euros. De seguida, amb en Guillem Sánchez.